migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera. La Pilar García de la Granja tenia tota la raó. Bé, una salutació del que us parla molt de gust, José Miguel Cruz. Us dono la benvinguda a Migdia COPE, des de COPE Catalunya i Andorra. Deia que la Pilar té raó en tot aquestes qüestions en fer-se aquesta pregunta, que és la mateixa que ens fem nosaltres des d'aquí, i és on va la pasta, on va els diners. Ja no parlo dels impostos. Mireu, les dades de l'economia, de la macroeconomia, és allò per tirar de frases ja amanides i fetes, va com un cohete. És una realitat. És una veritat, va com un cohete. I això ho diuen les xifres, ho diuen la borsa, que està disparadíssima, ho diu tot això. Ara, per què totes aquestes bones dades de l'economia no arriben a la teva butxaca? O a la meva? Per què no arriben a la ciutadania? Què passa entremig? Quin és el problema? Ja no és una qüestió d'impostos? És una qüestió de gestió d'impostos, no entraré en la gestió d'impostos, o de rebaixa d'impostos, no entraré ja aquí. Però per què no van de la mà? És a dir, sempre és millor que vagi bé, no? Suposo, de cara a la creació de llocs de feina, etcètera, etcètera. Això és cert, sempre va bé. Però per què aquestes dades no van de la mà? Per què la macroeconomia no té un impacte directe en la microeconomia? És a dir, en la inflació. És a dir, en el que cobres. És a dir, en els preus de les coses. És a dir, que els diners arribin a la gent. Llavors, per què ens serveix? Sí, perquè es creïn més llocs de feina. Sí, però si no hi ha un moviment... I després penses, clar, si amb tots aquests testimonis que hem escoltat amb la Pilar, qüestions de lloguer, qüestions d'accessibilitat a la vivenda, qüestions d'anar al súper, perquè tu i jo, quan mirem les dades econòmiques, no mirem com va la borsa. No mirem que la borsa està trencant i arribarà als 12.000 punts o 13.000... No, no estem mirant això. Estem mirant quant ens està costant la compra que estem fent al súper. Quanta pasta ens estem deixant a la peixateria, a la carnisseria, al súper, a comprar fruites i verdures. Aquí ens estem mirant les coses. I després, si aquestes bones xifres no arriben a nosaltres, que som el consumidor, clar, arriba un moment que fa retallades. Fa retallades. I llavors consumeixes menys. Llavors, si consumeixes menys, això afecta el consum interior. I si afecta el consum interior, pot afectar la macroeconomia o no? Com va el tema aquest? Mireu, me confieso un absoluto ignorante del tema, més enllà de tot això que us acabo d'explicar. No sé quins mecanismes i què barrizal hi ha detrás, que jo és molt difícil d'entendre, molt difícil, no sé si d'explicar, però ho intentarem. Bé, jo no ho intentaré, ho intentarà l'Edgar Nolla, que és amb la persona que parlarem ara. Ell és professor de macroeconomia de la Universitat Abat Oliva-Seu. Edgar, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, Cruz.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i a veure si entenem tot el per què tot això. Escolta'm, Espanya va molt bé. Com era, que l'economia va com un cohete. Vale, perfecte. Estem d'acord amb això i dona molta alegria. Però per què jo quan vaig al súper això no ho noto?
Sí, tens tota la raó. A Espanya està xutant molt bé, d'acord? En dades macroeconòmiques. No, perquè cada vegada que surten les dades macroeconòmiques sembla que tot va com la seda, no? El PIB en creixement, l'atur baixa, les exportacions baten rècords, i tanmateix, tu, la sensació general és una altra. No? Sortim al carrer i preguntes, escolta, com va això? I la gent et diu, si l'economia va bé, per què jo no ho noto, no? Això passa perquè el creixement no sempre es tradueix en benestar. Pot venir de sectors concrets, no? Com l'energia, el turisme o la tecnologia, o concretar-se en els beneficis empresarials. Per això els salaris reals no pugen si el lloguer continua disparat, o si el carretó de la compra s'encareix, o el ciutadà no percep cap millora. És un creixement que es veu en els informes tècnics, molt macos, dels ratings, etc., etc., però no a la butxaca del ciutadà.
És a dir, guanyen les empreses.
Guanya el país, no? Això es tradueix en el producte interior brut, no? Què és el PIB, no? El PIB és com una panoràmica d'una ciutat, no? Què ens mostra? La mida, però no ens diu com estan els seus carrets. si estan nets o si la gent hi viu bé. Mesura quan produeix un país, però no com viu la seva gent. Per això, quan el PIB puja, perquè augmenten, com t'he comentat abans, les exportacions, el turisme, podem celebrar-ho, però no garanteix que la classe mitjana millori la seva situació. No? Avui això els economistes ens fixem cada vegada menys en altres indicadors, no? Com la renda mitjana, les desigualtats socials, l'accés a l'habitatge o la qualitat de feina, i fins i tot, a dia d'avui, la salut mental. No? El progrés no es produeix, no és només produir més, sinó viure millor, i aquí és on el debat econòmic es torna humà.
Correcte, i és com hauria de ser tenir aquesta part humana, perquè quan la cosa va malament, és a dir, quan la macroeconomia ha anat malament, de seguida el ciutadà ho ha notat. Però a l'inrevés, no. ¿Esto qué es? ¿O aquí o mira, todos o ninguno?
No, aquí tot és totalment d'acord. No? Això és un concepte de diversos factors, però un dels que han afectat més és l'inflació,
sí.
No? I el poder adquisitiu de la gent. No? Fem una pinçada ràpida que s'entén clar. La inflació ha estat l'enemic dels darrers anys. No? Els salaris nominals, el que tu cobres, el teu nòmina, ha pujat, sí, però els preus han corregut més de pressa. No? És com si tu puges una escala mecànica que va en direcció contrària. No? La gent no fa càlculs de l'IPC, fa els comptes del supermercat, com et deia abans. No? Si cada mes el carretó de la compra ha pujat, si omplir el dipòsit és un drama, si el lloguer s'incrementa, el missatge és clar. L'economia va bé, però per mi no. I aquesta desconnexió entre l'estadística i l'experiència quotidiana és la que ens genera la sensació d'estancament i fins i tot en períodes de creixement, com els que estem vivint ara.
Ostres, però ja m'explicaràs. Però això, Edgar, tard o d'hora s'acaba notant o no? O és una... És a dir, no es nota, es queda tal i com està, o si aquest creixement de mica en mica sí que s'acabarà notant? Com va el tema?
S'ha de notar sempre i quan l'Estat, sigui el govern que sigui el país que sigui, faci les mesures que té que fer. No? Hi han d'haver uns indicadors acompanyant de la macroeconomia. Si la macroeconomia va bé, que és el cas, que va bé, això s'ha de veure compensat amb una rebaixa d'IVAs, una revisió fiscal selectiva, polítiques d'habitatge realistes, concentració de preus energètics i alimentaris, no? Lo bàsic, no? Jo puc entendre que vostè puja el preu per un televisor el que vulgui, però hi ha elements bàsics que no pot pujar el preu, no? Incentius a la productivitat, digitalització, millores d'estabilitat laboral i atracció d'altres sectors econòmics del valor afegit. D'acord? El problema està entre altres temes. Si tu això ho emmarques i ho fas, aquestes avantatges macroeconòmiques que es veuen reflectides en l'economia, el producte interior brut del país, ho pot reflexar la ciutadania. No? Quin és el problema que crec que principal? No? Que això genera un divorci entre l'economia i la política.
Vaya.
I això es produeix un fenomen superinteressant. No? La gent, l'electorat, el que vota, no reacciona davant del producte interior brut. Jo no vaig pel carrer i la gent va dient no, aquest any o aquest trimestre el producte interior brut ha pujat. No, sinó de la seva pròpia experiència com a ciutadà. No? Un govern pot exhibir xifres brillants, com és el cas, però si el ciutadà no percep aquesta millora a la seva vida diària, es genera desconfiança. És
curiós,
com el que podíem anomenar el divorci entre la narrativa política, no?, i la realitat percebuda.
Aquesta
distància explica en part l'auge del vot de protesta, del vot antisistema o del vot emocional. No és ideològic pura, és frustració econòmica. No? Al capdavant, l'economia és emocional. No hi ha prou en créixer. Cal que jo, com a ciutadà, ho noti.
Ho noti, clar, ho noti, i noti aquest benestar, en principi, no? Aquest creixement. Clar, l'altra pregunta, inevitablement, que porto és si això creix, les dades van bé, per què no es fa, perquè ho noti el ciutadà, baixa impostos?
Clar, la baixada d'impostos ve relacionada amb... tu pagues impostos, en teoria, partint d'uns serveis mínims garantitzats, no? La societat de benestar.
Sí,
d'acord?
Sí.
Clar, el que s'ha de veure amb aquestes dades macroeconòmiques, com estem dient, això també és... com es diu, el ministre ho està fent molt bé.
Uh-huh.
Soc un acérrim enamorat del ministre que hi ha d'Economia. S'ha de veure si és sostingut en el temps, si és flor d'estiu o no és flor d'estiu. D'acord? Tu has d'aplicar polítiques que han d'anar acompanyades també amb els pressupostos de l'Estat i una sèrie de mesures que ara tens un bloqueig. D'acord? Aquest és una de part dels problemes.
Però no te la pots jugar començant a pujar, baixar impostos per després tornar a pujar, perquè encara seria pitjor, possiblement.
Clar. Perquè hi ha una qüestió de confiança, no? La confiança, doncs, és el motor invisible de l'economia, no? Quan la família confia, consumeix. Quan les empreses confien, inverteixen. Però si la confiança es trenca, encara que les dades siguin bones com és el CAP, el motor s'atura, no? És un concepte intangible, però fonamental, no? La confiança és el que converteix les estadístiques en moviment.
I no hi ha risc, Edgar, que això s'acabi col·lapsant? No, la paraula no seria col·lapsar, però sí enlentim, per exemple, perquè si aquest benestar econòmic no arriba al ciutadà i al ciutadà li costa arribar a fi de mes, llavors consumirà menys i el consum intern podrà baixar.
Efectivament.
I aquí
efectivament.
No pot haver un això, exactament, un...
Sí, no, tens tota la raó. O sigui, no podies haver-ho dit millor. O sigui, s'ha de buscar una estabilitat, s'ha de buscar... No, un jing, un yang, no? No pot ser que tinguis una de les macroeconòmiques brillants, però que la gent no pugui, el dia 20 sigui el seu final de mes, no? No pot ser que hi hagi gent que no pugui tindre vivenda, que les necessitats bàsiques no les puguis tindre cobertes, o que hi hagi gent que tingui que tindre dues o tres feines.
Sí.
No és normal. O gent que tingui, per primera vegada, això és superinteressant, tens dues feines i no arribes a final de mes. Sí, aquestes dades s'han d'acompanyar amb la realitat del ciutadà.
És una contradicció important,
tot això, Totalment. En el fons, l'economia hauria de ser una eina per al benestar, no un fi en si mateix. Si les bones dades no es tradueixen en vides més tranquil·les, amb més temps, més oportunitat, i menys angoixa, vol dir que estem mesurant alguna cosa incompleta, no?
Sí. Doncs, senyor Edgar Noia, professor de macroeconomia de la Universitat Abat Oliba-Seu, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions molt amables.
Com sempre, gràcies a tu. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, moltes gràcies, Edgar. Bàsicament hi ha un què, però si us fixeu, si passa el contrari, de seguida ho notem. És a dir, si la macroeconomia falla, si va malament, això de seguida ens trasllada a la microeconomia. I a l'inrevés no. És com quan hi ha inflació. Quan pugen els preus, de seguida pugen, però per baixar, ja d'això, si això ja te llamo. Bueno. Seria per parlar i fer molta història d'això, eh? Va, que de seguida en parlarem d'exercici físic i cor. I cor. L'equilibri entre una cosa i l'altra, no? Però abans, parlem d'assessorament, en aquest cas. No sé si la teva assegurança de llar et dona més problemes que aquesta gotera que tienes. Pues no te conformes. Llama a Legalitas y te van a ayudar. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar las veces que quieras, tienes la libertad de decir no. Y este mes, por un precio inconformista, que incluye la redacción de tu testamento. Así que Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
La radio viaja y hace parada en una ciudad única.
Este miércoles, Herrera en COPE, con Alberto Herrera, estará en directo en el Museo Casa de los Caballos de Cáceres.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 10 de la mañana.
Con la promoción de la Junta de Extremadura.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, muchos atletas, corredores, aficionados y deportistas en general que padecen y que pueden padecer de un problema cardiovascular como puede ser un infarto. Y la preocupación de si pueden volver a hacer su deporte, pues está ahí. Vamos a hablar de esto. Si pueden o no pueden, ¿qué ocurre cuando tienes problemas y te gusta correr? Si eres runner. Pues nos acompaña Rubén Noda, que es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y además está especializado en rehabilitación cardiovascular en INSCOR. Ya sabes que INSCOR es el centro de referencia de salud cardiológica en Cataluña. Y con él vamos a hablar de esto. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, seremos directos. ¿Una persona con problemas de corazón puede volver a correr o ya todo esto tiene que estar olvidado? Igual no es tanto ni lo uno ni lo otro, ¿eh?
Claro, exacto. Va un poco por ahí. No se tiene que olvidar, todo lo contrario, porque el ejercicio y el correr es una herramienta más que tenemos. Bien pautado, es una de las mejores medicinas que hay para el corazón. Es verdad que después de un infarto o cualquier otro problema cardiovascular, pues oye, no podemos salir a correr como locos, como con la misma intensidad con la que lo hacíamos antes, pero con un control médico y un programa, en este caso de rehabilitación cardíaca, muchas personas pueden volver a disfrutar perfectamente de su actividad favorita, en este caso correr.
¿Y cómo se hace ese regreso? ¿Cuáles son los pasos para volver a correr?
Pues mira, nosotros normalmente lo que hacemos es que empezamos con ejercicios muy suaves, caminar, bicicleta estática, trabajo de fuerza, que también es fundamental, y poco a poco el paciente va a ir recuperando capacidad, va recuperando confianza, va sabiendo lo que puede, lo que no, y luego bajo supervisión, monitorizando frecuencia cardíaca, actividad eléctrica del corazón, síntomas, etcétera, se va introduciendo una carrera ligera para ver cómo va respondiendo a esta carga. Y de esta manera mucha gente al final se puede volver a entrenar perfectamente y bueno, la clave al final es la progresión y la personalización porque cada caso es un mundo.
Oye, y estos deportistas ya más de élite tan reconocidos, no sé, por ejemplo, Iker Casillas, ¿no? Que tuvo un problema cardiológico ya. ¿Por qué se retiran? ¿No podrían volver poco a poco a volver a competir? ¿O ya cuando hablamos de deporte de élites estamos hablando de otra cosa?
Claro, estos casos son diferentes y no porque sean extraterrestres, mucho menos, son personas como tú y como yo. Pero en este caso, Casillas, por ejemplo, estoy seguro que sigue haciendo ejercicio, que se sigue cuidando, incluso a una intensidad relativamente alta. ¿Qué pasa? Que esa intensidad no va a ser suficiente como para llegar a los mínimos de élite que necesita.
Claro.
Además, esa intensidad está como ajustada, está limitada, por así decirlo. Así que al final, o una de dos, o decide hacer su deporte con esa nueva capacidad que al equipo no le va a gustar porque va a rendir poquísimo, o si se esfuerza más de la cuenta, se estará jugando su salud.
Claro. Pues Rubén Noda, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y especializado en rehabilitación cardíaca cardiovascular ahí en INSCOR. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Nada, a ustedes, un placer siempre.
De seguida actualitzarem i després de parlar de salut cardiològica amb INSCOR arribarem a 2:15 i actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, que se'ns tira sobre pluja per demà. Aquesta matinada i demà se'ns tira sobre pluja a tot el territori. De seguida entrarem en més actualització. Però abans, si em permeteu,
us parlo de Avianca. De Insignia by Avianca, que es la nueva experiencia business class a Latino, en Latinoamérica. Aquí la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle. Desde el confort y la exclusividad de tu espacio hasta un menú de alta cocina en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, un miembro de Star Alliance. I dit això sobre Avianca Insignia, doncs arribem a dos quarts, a punt d'arribar a dos quarts, hora d'actualitzar, insisteixo, doncs l'actualització del temps, el trànsit i els esports. Avui tindrem una connexió i anirem fins a l'estadi de l'Espanyol, RDC Stadium, perquè avui a l'Espanyol compleix 125 anys i Esports Cop estarà allà en directe. Va, que de seguida en parlem.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Latinoamérica comienza aquí, con Insignia by Avianca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el pop-up Insignia by Avianca, del 20 de octubre al 2 de noviembre, en calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
Demà, a migdia COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Rebeu la salutació i l'abraçada forta de qui us parla amb gust, José Miguel Cruz. I ara és el moment... és el moment d'actualitzar la informació de serveis. Comencem per la meteo. De cara a aquest dimarts per la tarda, esperem sol. Sol i les temperatures pugen. No farà calor, tampoc, eh? No penseu, no és un escàndol. Estarà una mica per sobre del que tocaria per l'època, res més enllà. Però la cosa se'ns tira de cara a aquesta matinada i tot el dia de demà dimecres, on ens creu un front que deixarà pluges. Deixar pluges ja a partir d'aquesta matinada. Començaran pel sud i s'aniran estenent durant tot el dia i sobretot al matí pràcticament a tot el territori. Plourà pràcticament a totes les comarques de Catalunya en algun moment, amb moments que poden ser abundants, fins i tot. No hi ha cap alerta activada, però això, demà... chubasquero i paraguas és el que ens toca. I les temperatures, les mínimes, sobretot, també pujaran una mica. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista AP7, a l'altura de Llinars del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, la calçada en sentit Girona, pel camió que s'ha accidentat aquest matí. Destaquem que hi ha 2 quilòmetres de retencions des de l'altura de la Roca del Vallès i també que hi ha com a via alternativa la C35 fins a l'enllaç a Sant Celoni. També destaquem en aquests moments, pel que fa als principals accessos a Barcelona, retencions a les rondes, a la ronda litoral a l'inici, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet hi ha un carril tallat en sentit Trinitat per un vehicle avariat que provoca 3 quilòmetres de cua des de la zona Fòrum. També destaquem retencions i circulació amb retencions a la mateixa ronda litoral a la zona portuària en sentit Trinitat i a la ronda a dalt també aturades a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Trinitat i acabarem situats també a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, un altre vehicle avariat que talla un carril a la calçada en sentit nord i provoca 2 quilòmetres de retencions. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
Gràcies, Fina. Que tinguis una bona tarda. Cuida't.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
I avui celebrem Esports Cope, el 125è aniversari del Reial Club Esportiu Espanyol.
Molt bé. Lo de 125è aniversari.
Per què?
No el 125 aniversari.
125è,
eh? 125è aniversari.
Correcte.
Els adjectius, els numerals, són cardinals i ordinals.
Bé, d'aquesta...
S'han d'utilitzar els cardinals quan toca i els ordinals quan toca.
Molt bé, Pompeu Fabra estaria molt content del que acabes de dir. Però ara anem a per feina perquè fareu avui programa en directe des de...
Des de les 3 i 5 de la tarda, evidentment l'ocasió s'ho val la pena, s'ho mereix, i Esports Cope fa aquest programa especial des de Cornellà Prat per acompanyar a l'Espanyol en aquest 125è aniversari de la seva història. Allà hi serà el Joan Ballori, hi haurà convidats... Vaja, jo crec que no faig spoilers si parlo de Roberto Fernández, el jugador, si parlo de Joan Collet, l'expresident, si parlo d'un mite de l'espanyolisme com el Dani Solsona. Si teniu curiositat a les xarxes, podeu tafanejar
fa pocs minuts. Fas spoiler perquè està tot publicat a les xarxes.
Per si algú... Sí, però si queda algú que no tingui xarxes...
És possible.
Que és possible, perquè clar, jo ara estava pensant, sí. El 125è el veuré, el 150è aniversari... Anem a veure si l'enxampo o no l'enxampo.
I comences amb la meva iaia, que en Pau descansi.
Sí.
Esta és l'última Navidad que passamos juntos.
Miri, per si de cas...
Esta és l'última Navidad que como...
Per si de cas, ja tenim el Quique Iglesias d'avançadilla a Cornellà Prat, perquè a un quart de dues estava programada l'ofrena davant l'estàtua a l'afició. I allà està, com acabo d'explicar el Quique Iglesias. Hola, Quique, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal, companys? Herrera en Cope. Aquí estem, sí, davant de l'homenatge a l'afició, però estem a l'espera de que vingui Alan Page, que s'està retrasant. Haurem de picar-li una mica el crostó perquè doncs, la cita era un quart de dues i encara doncs, estem a l'espera. Però aquí estarà Alan Page, acompanyat també de John Lauritsen, que serà un dels altres renomes que estarà aquí doncs, durant tot el dia. Un John Lauritsen que serà protagonista a la tarda al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Us explico, el programa és espectacular. Mira, aquí venen l'Albert Díez i el Sergio López, que doncs es fan la feina des de primera hora del matí perquè tot soni perfecte, a la perfecció, aquest doncs superprograma que farem amb el Roberto Fernández, el davanter titular de l'Espanyol, amb l'expresident Joan Collet i també amb el Dani Solsona, que és el noi de Cornellà, Gil,
sí,
com
senyor.
Tu. Mira, hi ha dos nois de Cornellà.
Hi ha dos nois de Cornellà, sí, senyor.
I el Dani Solsona. Així que esperem passar-ho molt bé des d'un quart de quatre fins les quatre a la sintonia de Esports Cope aquí a Cope Catalunya i Andorra en un dia, evidentment, especial i molt perico avui.
Quin més actes hi ha, a part d'aquesta ofrena que estaves esmentant?
Home, els actes és, sobretot, la gran festa del final, perquè avui acaba el 125è aniversari, perquè avui fa 125 anys de la fundació de l'Espanyol. La festassa és espectacular, 65 exjugadors i extècnics que doncs, estan convidats a la festa, John Lauritsen, Tomi Encono, Carlos Kameni, jugadors vinguts de lluny, com de l'època del Gil, com el Zúñiga. Doncs mira, resaltem l'absència de Raúl Tamudo, doncs perquè mira, Raúl Tamudo va sortir com va sortir fa any i mig de l'Espanyol i la cosa no ha acabat de cicatritzar, però hi ha gent que ha vingut de molt lluny per viure la festa de l'espanyolisme, retransmesa per TV3 i per Espanyol Media, presentat per exemple, entre d'altres, per el gran perico que és l'Ernest Riveras, i doncs esperem que passar-ho molt bé aquesta tarda a les 7 al Paranim, però abans tots aquí a Esports Cope per seguir el programa especial dedicat a l'Espanyol.
Quique, gràcies, una abraçada.
Bona tarda a tots dos.
Que gaudeixis. Zúñiga, de la teva època, eh?
Sí,
això
home,
ja diu de l'edat
sí,
que tens, eh?
Jo soc del Zúñiga, de Orejuela, de Torres Mestre... clar, si no l'erro, en algun racó del meu disc dur al cap... Mm-hmm. L'Urruti jugant amb l'Espanyol, que el cel sigui, abans de marxar al Barça.
El Barça, mira, està bé això, eh? Molt bé, doncs...
Miquel Soler, Ernesto Valverde...
Sí, serà un gran programa, eh? Que avui gaudirem a partir quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda aquí, aquesta sintonia.
A la gent li proposo el joc de mirar-se aquest pòster que han fet les xarxes socials de l'Espanyol,
sí,
on
sí,
hi surt
sí.
molta gent, i mirar d'identificar la major quantitat de gent possible, des de Pitus Prat... fins a Pochettino, Dani Harker...
Ho he mirat per sobre, això que dius, i he identificat a dos que estaven claríssims, Kameni i Nkono.
I Nkono, clar.
Dos grans porters mítics de l'Espanyol.
Sí, senyor, i és el Ricardo Zamora, bueno, m'ha semblat veure el Lauritsen, també, insisteixo, Pitus Prat té l'anècdota de que el primer gol de la història de la Lliga, temporada 28-29, el marca Pitus Prat jugant amb la samarreta de l'Espanyol, i aquest guinyo a les seccions que ha tingut el club, no? Per exemple, Gregorio Rojo, el mític atleta, o Cecilia del Risco, la mítica jugadora de vòlei de l'Espanyol, un guinyo també a l'Espanyol femení, amb la Raquel Cabezón, etc. O sigui que molt bonic aquest pòster, però va.
Serà un gran programa el que gaudirem després.
Sí, senyor.
Més qüestions, en clau blaugrana, Christensen i Vandoski sí. sembla que ja apunten, no?
Sí, home, i més val que tornin, tal com està el pati blaugrana, després sí. de la derrota al Clàssico al Santiago Bernabéu,
pues
perquè
sí.
Se'ls va trobar a faltar, sobretot a Robert Lewandowski, que estan apurant la recta final de la seva recuperació i que haurien de ser novetats a l'11 de Hansi Flick per rebre l'Elche diumenge a Montjuïc. O sigui que l'Helena Condis ens farà 5 cèntims de l'actualitat blaugrana en una jornada on arrenca la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Hem viscut una eliminatòria prèvia i ja vivint, des d'avui, la primera ronda de la Copa del Rei, que pel que fa als catalans ens afecta perquè a les 7 de la tarda hi ha un Constància d'Inca Girona. El Girona que afronta la Copa, que una mica canvia el xip respecte a la trajectòria a la Lliga i que doncs visita el camp de futbol d'aquest equip d'Inca. Hi ha tiempo de juego per les Copemàs, internet, etc. Perquè a més a les 7 de la tarda tenim el partit de tornada de semifinals de la Nations League femenina entre Suècia i Espanya. L'eliminatòria està resolta.
Sí, és una mica tràmit això també.
4-0
no?
en el partit d'anada. Destaquem l'absència per lesió de Salma Parayuelo, la jugadora del Futbol Club Barcelona.
I a més, en funció de com plantegin el partit les sueques, doncs pot ser un festival espanyol dels grans, eh?
Jo crec que l'eliminatòria està sentenciada i que serà un no arriscar. Ja. No prendre mal... Ni
tràmit i ja està.
Tràmit, jugar els 90 minuts i cap a la finalíssima, el segon partit de Sònia Bermúdez al capdavant de la selecció femenina espanyola. Tenim Eurolliga de bàsquet, també. Barça-Olimpia-Milano. El Palau Blaugrana, recordem, el Barça a l'Eurolliga està 3-3 i arriba aquest partit després de la dolorosa derrota davant dels Alguiris al mateix Palau Blaugrana,
sí.
amb xiulets i mocadurada per part de l'afició. I fora de casa nostra, pendents del món del tenis, arrenca l'Open de París-Bercy i arrenca el seu camí en aquest Open Carlos Alcaraz aquesta tarda davant de Cameron Norrie.
José Luis Gil, escolta'm, que gaudixis molt d'aquest programa que feu sí. en directe des de l'estadi de l'Espanyol, eh?
A mi em toca la intendència, però segur que ho gaudiré i insisteixo, com que no sé si arribaré al 150è aniversari, doncs això, el 125è.
Ho veurim junts. I aquí, en directe.
Tant de bo.
A Cope Catalunya.
Tant de bo.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una bona tarda. Doncs el que hem explicat, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, gaudirem d'aquest programa especial d'Esports Cope en directe des del RCD Stadium per celebrar aquesta jornada directa del 125è aniversari de l'Espanyol, del club, del Reial Club Esportiu Espanyol. De seguida parlem d'economia, parlem de llei de segona oportunitat amb vària jurídica i després parlarem de l'associació ERA. És una associació que té, penso, 10 anys, ara per una mica de memòria, ja confirmarem el temps que porta. I és una associació que va ser fundada i creada doncs, per ajudar, orientar i donar suport a dones en menopausa. Estem parlant d'això. Estem parlant d'això perquè sí que és veritat que ja no és un tema tabú. És veritat. Això ja... Tabú. no es parlava una mica per vergonya, per la pressió social, allò de, oh, és que té la menopausa, ja no és una dona. Perquè aquestes coses que avui en dia no tenen cap sentit, ni molt menys. I parlar d'aquestes qüestions és important. Per què? Doncs perquè és una època de la vida, és una època de la vida natural, que et dona la naturalesa, bàsicament, i s'ha de viure. Com l'adolescència, si em permeteu una mica l'impàs d'aquesta revolució hormonal, però a la darrera etapa de la vida, en aquest cas, no? Va, que de seguida en parlarem de tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Venga, vamos a tratar un tema que seguramente preocupa a muchas familias. A ver, por ejemplo, y es un tema que sobre todo a los padres nos puede herir y tocar un poquito más la fibra, sobre todo, ¿eh? Cuando un hijo emprendedor, ya sabéis que ser emprendedor en este país a veces es una auténtica aventura hacia lo desconocido, pues cuando este hijo emprendedor se ahoga en deudas, que a veces y lamentablemente suele pasar más de una vez, más de dos y más de tres. ¿Y qué pasa? Pues que los padres, la madre, el padre, por amor, porque es tu hijo, pues te tienen de avalista. También muy habitual, es normal, no le vas a decir que no a tu hijo. Bueno, vamos a contar un caso real. Y nos visita para todo esto Arianda López y Javier López, que son socios de Área Jurídica Global. Bienvenidos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, COPE.
Hola.
¿Qué tal? Encantados de estar un día más con todos vosotros.
Y el caso que estaba refiriendo era Álvaro, que es un autónomo de Granada, el pues, diseñador gráfico, y se decide, es emprendedor, vamos a liarla, ¿no? Vamos a ser emprendedor, porque sé que lo hago bien y voy a montar una empresa. Bueno, llega la pandemia, impagos, etcétera, aquellas cosas que no puedes controlar. Total, deuda, 210.000 euros en préstamos y tarjetas. ¿Qué pasa? Pues que su madre, Julia, pensionista, pues lo había avalado. Había avalado no todo, sino la mitad de esos créditos. ¿Cómo termina esta historia? ¿Con las deudas? Pues con cero para ambos. Javier, ¿esto cómo se consigue?
Pues sí, activando la Ley de Segunda Oportunidad, que es una normativa europea que cancela el 100% de deudas, de aquellas deudas que no puedas pagar. Ya seas emprendedor, como el caso de Álvaro, ya seas avalista, como la madre de Álvaro, cualquier persona que tenga deuda, trabaje para terceros, o sea, empresario, puede cancelar sus deudas.
A todos, o sea... Bueno, a ver, es una clásica de la historia que estaba explicando, Arianda. Uh-huh. Si mi madre me avala... ¿A mí ella también tiene que hacer el procedimiento?
Claro, cuando eres avalista eres también deudor de esa deuda.
Claro,
¿es cierto?
Evidentemente lo estás avalando.
Exacto. Claro. Si sacamos a Álvaro del medio de la ecuación, los acreedores, ¿no? Esos bancos, esas tarjetas, irán contra su madre, ¿no? Al patrimonio de la madre. Entonces es importante que aquí hagamos lo que siempre hablamos, ¿no? Una ley de segunda oportunidad a ambas personas. Serían dos procedimientos que se pueden llevar paralelamente sin problemas, es decir, entrar el mismo mes y salir el mismo mes. Ambos cancelarían deudas, pero tenemos que entender que son personas separadas. Álvaro es una persona y su madre es otra.
De acuerdo. Álvaro como el deudor principal, llamarlo de alguna manera, sí. Y su madre como la avalista, en este caso, de la mitad de la deuda, en el caso este concreto.
Eso es. Pero, y si la madre tuviera más deudas, también podrían entrar en el procedimiento.
Vale, entiendo que entonces, si uno no paga, irán contra el patrimonio de la avalista, en este caso la madre. Habitualmente, el patrimonio más grande que tenemos, habitualmente, en el 99% de los casos, suele ser nuestra vivienda. Nuestra vivienda suele ser el mayor patrimonio y la mayor inversión que hace una familia o una persona. ¿Se puede perder la vivienda, Javier?
Bien, la vivienda se podría perder, pero no es lo habitual. Solo se podrá perder si no está al día en la hipoteca. Si hay una hipoteca que no tenemos al día o no tenemos ingresos para pagarla, se podría perder. Llevamos más de 25.000 casos y todos nuestros clientes han mantenido su vivienda. La modificación de la ley desde el 2022, se puede hacer un plan de pagos, cancelar todas las deudas no hipotecarias y mantienes tu vivienda aunque tenga hipoteca o esté libre de cargas, siempre que en caso de que haya hipoteca esté al día.
De acuerdo.
De hecho, para hacer una puntualización, si tú no pagas tus deudas, claro que vas a perder tu casa. La única manera de cancelar tus deudas salvando tu vivienda sería entrar en ley de segunda oportunidad. Claro, si no hacemos nada, claro que se pueden llevar nuestra vivienda.
De acuerdo. ¿Y si tienes deudas con Hacienda o Seguridad Social, ¿qué pasa aquí, Arenda?
Pues aquí pasa, tenemos varias cosas. La ley dice que solo se pueden cancelar 10.000 euros con Hacienda y 10.000 euros con Seguridad Social. Nos parece poco. Nosotros, como somos muy guerreros, estamos consiguiendo actualmente en los tribunales españoles cancelar más de esa cantidad. Tenemos un caso, ¿no? En Alicante,
190.000 euros, correcto. Pero hay que tener en cuenta que esa normativa viene de Europa y Europa dice que hay que cancelar todas las deudas públicas también. Ha sido España que ha sacado una normativa en España diciendo, vale, en España solo 10.000 de Seguridad Social y 10.000 de Hacienda.
Entonces, bueno, 10.000 es lo que podemos asegurar por ley, pero ya estamos ganando. Poco a poco tenemos jueces que van haciendo guiñitos, ¿no? A la...
Porque Europa nos dice claramente que sí, todo va a depender y lo deja en manos de los jueces nacionales. Cada vez más jueces están ayudando a cancelar el 100% de deudas públicas.
Bien, vamos a recapitular un poco sobre el caso que comentábamos. O sea, si eres autónomo, si por ejemplo también tienes un aval familiar, que aquí era el ejemplo que poníamos del caso que nos explicaban, y las cuentas no cuadran, está esta solución legal desde 2015, que es la Ley de Segunda Oportunidad. ¿Cómo pueden contactar con vosotros los oyentes de COPE Cataluña?
Pues tenemos un teléfono gratuito que es el 900-730-906, 900-730-906.
O bien en nuestra página web, ¿no? Areajuridicaglobal.com. Y, lógicamente, en todas nuestras redes sociales.
Estamos en toda España, pero también quería hacer una puntualización. No solo autónomos. Hay un falso mito, ¿no?, que dice que solo si eres autónomo puedes entrar en ley. No, puede entrar cualquier persona.
De acuerdo. No es necesario que sea autónomo.
Exacto. Álvaro, en este caso, lo era. Es un caso en el que tardamos en cancelarlo.
Su madre era pensionista.
Para que os hagáis una idea, tardamos poco más de un mes en conseguir su exoneración.
Pues ya lo sabéis, voy a recordar el teléfono gratuito de Área Jurídica Global. Recuerdo también que la primera consulta es 100% gratuita para oyentes de COPE Cataluña. 900-730-906. 900-730-906 o la web areajuridicaglobal.com. Javier, Arianda, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
A vosotros, muchas gracias.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
COPE Catalunya.
La imatge del dia a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la menopausa. Fa no tant de temps, Era una mena de tabú del que no es parlava, per vergonya, per a vegades fins i tot absurdes pressions socials, etc. Però és una etapa de la vida que en funció de la dona, doncs ho viu d'una manera o ho viu d'una altra. Dins del terme menopausa, aquí entra un munt de qüestions que es viuen, insisteixo, en funció de cada dona, en funció del... més enllà dels fulgots, Hi ha dones que ni s'entenen, hi ha dones que ho passen realment malament. Davant de les carences que hi ha de suport, es va crear fa un temps l'associació ERA, per ajudar amb dones de menopausa i osteoporosi. En parlem amb la Maria Antònia Roca, que és la presidenta d'aquesta associació d'ERA, i la tenim al telèfon. Maria Antònia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, encantada.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com han canviat les coses, de ser un tabú a parlar, que és com que crec que és el que s'ha de fer.
I tant, sí, s'ha de parlar. Com tu bé deies al teu inici, si no en parlem, les coses no es desconeixen, no se saben i no saben com actuar. Que això és el més important, Com ho hem de resoldre quan et trobes en aquesta situació. Que encara avui en dia, malgrat que se'n parli molt, com tu deies, cada dona és diferent, cada dona ho viu diferent emocionalment i fa falta encara bastants recursos perquè les dones es trobin còmodes o el màxim de còmodes possibles amb aquesta nova etapa que comença.
Maria Antònia, quins recursos, des de la teva experiència, creus que falten?
Home, doncs molts. Primer que res, els metges que generin una mica més d'empatia quan es troben a la consulta una dona quan arriba amb uns 50, 51 anys, saps? Una mica d'empatia, no? No cal dir, és que, noia, doncs mira, ja saps, és l'etapa, és el que et toca, has arribat a la menopausa, això està així, i pots dir fullers. I no, s'ha de generar una mica més d'empatia perquè encara que no t'ho creguis, doncs et trobes amb professionals que fan això, que no t'ajuden, no t'acompanyen, saps? I això...
La vessant psicològica no és el seu fort, per dir-ho d'alguna manera, no?
No sé si possiblement no ho van estudiar-ho. Doncs, clar, sí, ho sento, però possiblement això és una mancança que tenen. Clar, aleshores tu trobes com a persona que tens uns canvis emocionals, però també físics, perquè també són físics, val? I que et trobes, et mires la mirall i dius, ostres, doncs aquesta no sóc jo. Doncs ara, ostres, he augmentat de pes, tinc una inflamació, socorro, què faig, saps? Per tant, ostres, siguin una mica més empàtics quan et trobes amb una senyora que està amb aquesta edat, no?
Maria Antònia, tu com ho vas viure?
Doncs malament, perquè vaig tindre la mala sort de trobar un professional que va dir això, no? Doncs tranquil·la, escolta, noia, no passa res, una etapa que teniu les dones i que les heu de viure i que t'hi posis, no em va dir que t'hi posis fulles, però, doncs això, ja està. Tindràs fogot, tindràs això, tindràs canvis d'humor, però, amb el temps això se t'anirà passant. Ja està.
Carai.
Això no va així, però,
Què vas trobar a faltar? Empatia, d'entrada, el que explicaves,
no? Clar, total, home. Desconeixes què és el que et passarà, perquè, com tu deies, no tothom li passa el mateix, no tothom té fogots, no tothom emocionalment ho rep igual.
Sí, sí.
És que, saps?
És a dir, dins de la menopausa hi ha diferents variacions, vull dir, diferents intensitats, com pràcticament a tota la vida.
Clar, no és estàndard, això, no és una cosa estàndard, saps? Que aquí és una fàbrica que treballa amb cadena i fa xoriços. Doncs no, no és això. Per tant, ostres, una mica d'empatia, saps? I explicar-ho. I sobretot, doncs, com la nostra associació, quan jo la vaig fundar, que t'expliquis, que trobis, ostres, un espai que et diguin, escolta, doncs mira, tranquil·la, perquè estem igual, però no passa res, parlem-ne. Sobretot també parlar-ne a casa, perquè, clar, igual que jo em trobo quan arribes en aquesta etapa que desconeixes el que em passa, et trobes que la teva parella, els teus fills, doncs tampoc no saben de què va la pel·lícula, saps?
Però desconeixes el que et passa perquè no hi ha hagut informació fins ara o no hi ha hagut un què, no? És un canvi hormonal, és un canvi... com, no vull comparar ni molt menys, com si fos una adolescència, o quan tu creixes que tens canvis hormonals, doncs ara són altres canvis hormonals, i possiblement et manca aquesta informació, seria això.
Clar. I malauradament, com que ara ens trobem que moltes dones són mares, pel que sigui, més tard del que era abans, no? Et trobes també amb mares que estan en menopausa i tenen el nano adolescent. Clar, aquí tenim dues hormones... Vale? Dos persones amb hormones, saps? A tope, full.
Alteradíssimes, vull dir, full, ja full. Tenim allà una explosió brutal.
Clar, i trobes... perquè això ens ho diuen a vegades, com en l'associació, és que saps què passa? Que mira, ho deixo estar. Escolta, és que no es pot parlar. No, s'ha de parlar perquè tens un nano que té 14 anys. Clar. I no el pots deixar-ho sol, l'has d'acompanyar també, no? Clar, ens trobem dues persones amb potència que allò és foc, saps? Sí, sí. No es pot aguantar.
Clar, en quin moment Maria Antònia decidiu fundar ERA, l'Associació de Dones amb Menopausa i Osteoporosi?
Doncs mira, l'any que ve, al febrer, farà 10 anys que la vaig fundar. Però jo la vaig fundar perquè jo tinc osteoporosi. Ah. Això sí que és una malaltia.
Sí.
Perquè la menopausa és una etapa de la vida. Que la pots viure millor o pitjor. Que també fins i tot pot acabar amb una malaltia, perquè pots agafar una depressió molt forta, pot acabar-hi també, eh?
Sí.
Però l'osteoporosi ja d'entrada és malaltia. Ja sí, això ja està així, no? Ja és una malaltia. I amb això, de debò, que et faries creus la quantitat de desconeixement que també tenen les dones, saps? Perquè els homes també poden tenir osteoporosi, eh? Sí, també. Però sempre els números els hem comprat gairebé sempre nosaltres. I ens toca més a nosaltres, en tenim més les dones. Però els homes també, eh? I llavors et trobes que això és una malaltia que, evidentment, no fa mal, per això li diuen una malaltia silente, no? Perquè no fa soroll, no fa res... Però això va fent, saps? Això va fent. I la mancança que nosaltres ens trobem doncs és de que no ens fan uns cribatges, que és el que reivindiquem sempre a la nostra associació. Necessitem uns cribatges per saber si tens osteoporosi o no, saps? Perquè tampoc és una cosa que dius, totes les dones la tindran. No. És evident que la mancança d'estrògens baixa també el tema dels ossos i també influeix, no? Amb la menopausa influeix molt tenir una osteoporosi.
Sí.
Per això et deia que els metges, ostres, no costa res quan vas a consulta i estàs en aquesta etapa, anem a fer la prova, aviam com estàs, saps? Aviam si tens osteoporosi, si no en tens, perquè, has de fer un tractament. O sigui, la típica prevenció que et diuen que és molt important fer-la i que no s'està fent.
Doncs, Maria Antònia Roca, presidenta d'ERA, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, tant la teva visió, tant la teva com ho has viscut tot això de la menopausa, com la funció que fa l'associació per explicar-nos tot això. Molt amable.
No res, gràcies a vosaltres per trucar-nos.
Un plaer. Doncs, escolteu, amb ella arribem a les dues. Recordar que totes les xerrades les podeu recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació i l'abraçada del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.